RAC més 1 i SexyDream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Estem cansats.
No tinc ni un minut.
M'he llevat 5 cops aquesta nit.
Visc amb el pilot automàtic.
No puc més.
Vull dormir. Gairebé la meitat dels que tenen fills opinen que les seves relacions sexuals han anat a pitjor després de tenir criatures, segons una enquesta feta als Estats Units l'any 2018.
Segons aquestes dades, el desig sexual disminueix en un 61% de les dones i en un 30% dels homes després de tenir fills.
Avui, a la Revolució Sexual, parlem de com mantenir el desig i la vida sexual quan tenim canalla. I ho fem amb Montse Iserte, sexòloga i terapeuta de parella. Montse, benvinguda a la Revolució Sexual.
Moltíssimes gràcies.
Montse, tu que fas teràpia de parella, a consulta venen moltes parelles amb el problema de la manca de desig o manca d'activitat sexual quan tenen criatures petites? És un problema tan habitual com sembla o com es comenta?
Sí, és molt habitual. De fet, no només quan tens criatures, sinó en general, és algo que ja succeeix. Vull dir, també venen parelles que no tenen criatures i els hi passa això. I fins ara potser s'ha donat a entendre que era un problema molt específic de les dones, però cada cop són més els homes que també consulten amb aquesta dificultat. Ara bé, un cop tenim criatures, tot això s'accentua, òbviament.
I quins són els dubtes o problemes més habituals que tenen?
Doncs, habitualment, un canvi d'hàbits absolut. Vull dir, tu com a persona, especialment les dones, d'alguna forma desapareixes, estàs molt més cansat, això significa també estar més irritable. Esperem rols diferents també en quan ens tornem pares, no? Doncs tant l'un de l'altre. També, per exemple, les hormones estan aquí afectant-nos, sobretot si, per exemple, donem el pit. I després hi ha el tema de l'estètica, no? I de la nostra autoestima, com ens estem trobant físicament amb el nostre cos. Un cos que després d'un part o d'una cesària, òbviament està alterat i necessita un temps llarg de recuperació i necessitem una reconciliació amb el nostre propi cos, no? Perquè es veu modificat, ha canviat i fins i tot, doncs, això, quan donem el pit, està fent funcions que no són com les teníem associades, per exemple, al pit, amb la sexualitat, amb l'erotisme.
Precisament això és el que et volíem preguntar primer, aquesta necessitat de recuperar-se, doncs, després del part, no?, la dona, i de tot el que comporta. Quant temps es pot trigar a reiniciar l'activitat sexual i el desig?
El desig no s'ha de per què perdre, tot i que habitualment sí que es veu molt afectat, doncs, per aquest cansament, això, no? Molts cops, doncs, si, per exemple, la criatura no descansa en gaire estona de seguida, per tant, estàs constantment despertant-te per donar biberó o per donar el pit, i tot això afecta i altera, no?, aquest desig, i, com dèiem, també el tema hormonal. Després d'activitat sexual, el mínim que hem d'esperar, si més no per compartir-la o per introduir algú a dins de la vagina, és passar la quarantena, no?, la quarantena, que són més o menys aquests 40 dies en què moltes persones no ho saben, però durant aquests 40 dies continua havent-hi un sagnat, però és que a més el teu cos està amb un canvi de pes sobtat, està tornant a poc tot al seu lloc, està produint llet que fa que estiguis com molt, molt cansada, i són tota una sèrie de canvis, doncs, que hem de respectar com a mínim aquests 40 dies, però quasi és una broma aquests 40 dies, perquè potser sí que ha passat la part més important d'aquest canvi, però queden molts mesos pel davant i em trobo moltíssimes dones, jo mateixa, no?, que potser ha passat un any i que segueixes sentint que tot just estàs sortint d'aquest postpart.
I tu, quina és la base per superar aquest moment i per superar aquests mesos amb la relació de parella, no? Suposo que cal paciència, calma, anar a poc, empatia, no?
Exacte, ja n'has dit algunes d'importants, no? La paciència és clau perquè molta gent ve en plan, bé, i quan recuperarem, no?, les relacions sexuals, quan ens hi hem de ficar, quan en tornaran les ganes? Bé, estem en una etapa de molts canvis i això significa que molta de la nostra energia està invertida cap a aquest bebè. Aleshores, inclús, és un mecanisme que té, no?, la nostra espècie, és treure el desig cap a la parella per projectar-lo cap al nadó, d'alguna manera, per sobreviure. Aleshores, necessitem aquesta paciència de no estar-nos pressionant, no?, en quant quan tornarà ràpid, no? Ui, que ja fa 3 setmanes que no practiquem sexe. Després, molt important, la comunicació, com ens estem sentint, què necessitem. Té molt a veure amb aquesta empatia que també deies, no? El poder-nos ficar en el lloc de l'altre. És molt important poder verbalitzar com ens sentim, inclús quan és irracional, no? M'he trobat moltes dones, per exemple, que li agafen un punt d'inclús mania, ridícula, perquè ho reconeixen, diuen, és que no m'ha fet res la meva parella, però li tinc mania perquè, clar, jo m'he deformat el meu cos, estic tot el rato donant pit, estic com tancada socialment, només tinc aquest tema, no puc descansar, i en canvi la parella doncs segueix fent el seu esport, segueix tenint vida social, segueix anant a treballar, però clar, és això que diem, no? Quan no té temps ni de dutxar-se, ni d'anar al lavabo, com aquell que diu, és normal que el desig trigui molt en sorgir.
I és habitual que un dels membres de la parella sí que recuperi el desig sexual i, en canvi, l'altre no?
Després d'una etapa d'adaptació, això sempre dependrà de cada persona, no? Perquè cada persona, a vegades ja succeeix que sense tenir fills ja hi ha un desequilibri, un dels dos té més desitjos que l'altre, no? I aquí hem de trobar, doncs, un equilibri. Primer de tot, respecta sempre la persona que té menys desig i, sobretot, quan hi ha una causa tan important com aquesta. Un cop superada, potser aquesta primera època, sí que hem de mirar què està passant, perquè si no tenim una bona sexualitat, sovint ens repercutirà també a la relació de parella i poden ser parelles que a poc es vagin refredant. Quan un té més desig que l'altre, la persona que té més desig constantment és com que va picant pedres, va apropant i va sentint-se constantment rebutjada, no? És un no, ara no, excuses, no? I aleshores comença a sentir-se poc desitjat o poc desitjada i la seva autoestima comença a passar-li factura i bé, doncs això fa que tard o d'hora d'alguna forma acabi doncs sentint-se malament. I per l'altra banda, hi ha la persona que habitualment té menys desig, que cada cop que la parella se li apropa, encara que sigui fer-li una carícia, un petó, se sent com constantment pressionat o pressionada, angoixat o angoixada, i és com que tira enrere, no? És com que se sent un rebuig cap a qualsevol mena de contacte físic, pensant en que això és una insinuació per després tenir sexe. Aleshores, és molt, molt important poder connectar físicament sabent que això no té per què acabar amb una relació sexual.
Per preparar aquest capítol hem demanat als oients de la Revolució Sexual que ens expliquessin les seves experiències o els seus dubtes sobre el desig sexual i l'activitat sexual quan es té canalla. I la majoria ens han dit que el cansament fa que tinguin menys relacions sexuals amb la seva parella. Hem rebut alguns correus electrònics anònims que ens han escrit, per exemple.
En general, la tònica al meu voltant ha estat sexe mínim o zero sexe, tant embaràs com els primers anys de vida del nadó. Els motius doncs, solen ser falta de desig, cansament, la falta de temps.
I també un noi que ens ha dit que quan tens fills tens molta menys intimitat i també molt de cansament i que al final vols desconnectar mirant la tele o fent qualsevol altra cosa que no sigui sexe. I també hem rebut un missatge d'àudio.
Estic més cansada, no? Perquè la maternitat és un moment de molta energia dedicada a una altra persona 24 hores i això fa que estiguis molt cansada físicament i emocionalment.
El cansament és el factor més determinant per la baixada de la libido quan hi ha fills petits?
Possiblement és una de les causes més habituals. A vegades no tens ni les necessitats bàsiques resoltes, aleshores és molt esgotador. Imagineu-vos, no? Passar 2-3 anys o més de la teva vida sense dormir una nit sencera, doncs això, òbviament, passa factura i ens fa això, estem més irritables, més cansats, i sí, ens fa passar factura.
També hem de tenir molt present, suposo, que no passa res si durant un temps doncs no en tenim ganes, no? Perquè aquesta pressió suposo que fa més nosa que servei.
Ho hauríem de veure com a algo normal, no per totes les parelles és així. Hi ha parelles que de seguida recuperen la seva activitat sexual, potser d'una forma diferent, potser amb una intimitat diferent, però per la majoria, pel gran grup, necessitem un període d'adaptació i aquest període pot ser que el sexe sigui zero o que sigui molt menys freqüent, molt menys habitual, molt menys passional del que ens agradaria imaginar o ens agradaria que fos. Aleshores, sí, hem de respectar que hi hagi una temporada en què estiguem dins d'aquesta adaptació i que potser no en tindrem ganes. I no passa res, no passa absolutament res. La qüestió és comunicació perquè això no ressenteixi a la relació de parella.
Un altre dels motius que es donen, a banda del cansament, és la falta de temps. És una altra de les raons que donen moltes parelles en aquesta situació. I quan tens temps amb la parella, doncs diuen que només vols descansar o dormir. Com surts d'aquesta espiral? De no tenir temps, només voler descansar perquè no tens temps?
Sí, és cert. I molts cops hi ha recomanacions com dorm quan dormi el bebè, no? Quan dormi el nadó. I dius, bueno, és que a vegades potser s'adormirà quan estic en el súper, no? I són moments en què tu no et pots ficar a descansar. Aleshores, l'altre és aquest temps, no? Aquest temps en parella és molt important pactar-lo, no? D'arribar a acords, de veure si ens podem, bueno, readaptar a nivell laboral per poder tenir temps tant en parella com en família, com també individual per part de tots dos. Jo crec que és molt important tenir aquest espai individual on ser un altre cop persona, on retrobar-te tu com a persona sense ser mare o sense ser pare, per tenir aquest respir i que això faci que puguin sorgir aquestes ganes. I després el temps en parella també és essencial. Molts cops quan ens fem pares ens oblidem de que també som parella i ha de ser així, moltes energies van destinades al nadó, però hem de reservar una miqueta d'espai per nosaltres dos, encara que siguin 10 minutets al dia de connexió entre nosaltres. De connexió vol dir que no estarem mirant la tele, que no estarem recollint la casa, que no estarem parlant de la criatura, sinó ens retrobem.
Recollint la casa, ara dius, i això també ens ho hem de posar molt al cap, que potser durant un temps la casa no estarà tan neta, no gestionarem tot tan bé, no estarà tot perfecte, perquè hem de prioritzar i la parella també és important.
Jo crec que aquí hem de trobar prioritats i té molt a veure ja amb la personalitat i els hàbits que teníem anteriorment, no? Si una persona era molt perfeccionista de la casa, que sempre estigui ordenada, clar, arriba un nadó i se't capgira la feina, no? Se't acumulen rentadores, és que és el que dèiem, ni les coses bàsiques com dutxar-te a vegades les pots fer. Per tant, hem d'aprendre a readaptar-nos a aquest nou procés i també creure'ns de la missa la meitat del que arribem a veure, perquè avui en dia amb xarxes socials, a vegades, no, hi ha persones doncs, que dediquen a enviar fotografies o a exposar les seves criatures i veus unes cases meravelloses, unes mares i uns pares perfectes, on sempre els hi estan fent activitats i dius, mare meva, o sigui, com s'ho fan si jo amb prou feines em dóna temps, no? I clar, al final això no deixa de ser una feina on tenen gent que els està ajudant i on s'ensenyen imatges que són les que tu vols ensenyar, però aquesta no és la realitat i s'ha d'anar amb molta cura a l'hora de creure-se, no? Al final et vas comparant i et sents malament i no, la realitat és que la casa ha d'esperar, no és que pugui, és que ha d'esperar perquè necessitem aquest temps que ens queda per nosaltres i, si cal, doncs tirarem d'ajuda.
Exacte, suposo que és molt important també buscar una ajuda externa, ja siguin avis, amics, cangurs, tiets, això és imprescindible per poder mantenir espais propis amb la parella? Perquè, clar, hi ha vegades en què aquesta ajuda externa doncs no hi és.
Clar, a vegades no hi és, eh? Jo crec que per mi és bastant essencial, que es pugui tenir aquest mini espai com a parella, no? I també saber que això són etapes que són breus i que t'estàs adaptant al procés de la teva criatura i en 2 mesos t'ha canviat les seves necessitats, ha canviat el seu ritme, ha canviat els seus hàbits i t'has de tornar a readaptar, no? Aleshores és interessant, molt interessant poder tenir això, amistats, família, i puguis tenir aquests petits espais per tu o per vosaltres, a dir, escolta, anem a fer un passeig, agafa't-se la mà i parlem d'alguna altra cosa, no? A vegades és cert que és difícil de trobar, però hem de tenir gent de confiança que ens pugui donar un cop de mà, allò per mi és essencial. Quan ja els nens són més grans, sí que resulta molt interessant, primer, tenir aquest temps a soles de qualitat i de connexió amb la parella, i això es pot aconseguir, per exemple, si tenim aquesta confiança amb altres pares de l'escola, doncs mira, una tarda te'ls quedes tu els meus fills i una altra tarda me'ls quedo jo. I és una forma de que totes dues famílies podem obtenir una tarda lliure com a parella, si més no, més que sexe en si, tenir aquest espai que, diguem, és la nostra cita. I dins d'aquesta cita ja veurem què ens ve de gust, però és com el mínim que necessitem, tenir temps a soles de qualitat. I que dins d'aquest temps lliure pugui donar espai a que sorgeixi amb més facilitat el desig. Per mi el desig no es dona de cop i volta, i menys quan tens criatures pel mig. No és algo espontani, com molta gent es creu. És algo que s'ha de treballar i que li hem d'invertir temps perquè és un aspecte important de la relació de parella i també individualment, no? Comencem per la ment, per estimular la nostra ment. Molts cops ens trobem amb parelles que venen directament a ensenyar-nos els genitals, com si això fos algo que ens hagués d'excitar, no? Venen directament a fer-nos unes carícies o uns petons sabent que això acabarà en relació sexuals o què és el que pretenen, no? Aleshores, quan no s'han calentat motors d'alguna manera durant tot el dia o durant diversos dies inclús per alimentar aquest desig, és molt difícil que de cop i volta em sorgeixi aquest desig. Aleshores, necessitem sobretot, estimular la ment, sigui amb lectures, sigui amb petits missatges que ens anem enviant, sigui amb, d'alguna manera, que tinguem present, no? La sexualitat també. Després, hem de tenir temps suficient, no? Com per poder acariciar tot el cos i que el nostre cos reaccioni a aquest estímul. I després, en tot cas, ja passarem als genitals. Però molts cops ens n'anem directament als genitals i això fa que no sigui segurament el camí més adequat o més encertat com per fer que tot s'encengui.
També és veritat que quan quan tens una criatura, hi ha nous hàbits que entren a la teva vida, com per exemple, per posar un exemple, el collit. És a dir, que el nadó passa a dormir amb la parella i això doncs, pot afectar la intimitat sexual. Tu què diries sobre el collit i com pot afectar la vida sexual?
A mi el collit personalment és algo que m'agrada i que practico. Trobo que cada persona ha de fer i cada parella ha de fer el que consideri més adequat. Hi ha partidaris que la criatura estigui un dia a la banda d'un i un dia a la banda de l'altre, no? D'alguna manera, de que no estigui en el mig perquè nosaltres puguem seguir tenint contacte físic. A mi no m'importa que la criatura estigui al mig perquè potser tenim molt associat la sexualitat en el moment d'anar a dormir, no? En la nit, i potser el que hem de fer és trobar altres moments del dia o altres espais on poder tenir aquesta sexualitat. Per mi no ha d'estar renyit. Podem seguir tenint contacte, podem seguir tenint complicitat i després retrobar-nos sexualment en altres espais de la casa o en altres moments que no sigui justament quan la criatura s'ha vingut a dormir. El fet de no dormir junts no té per què ser algo negatiu. Sí que és cert que molts cops, doncs, quan dormim, doncs, ens ve de gust acariciar-nos o tenir la mà agafada o els pauets o el que sigui. Però hi ha parelles, que aquí potser és algo que no es practica tant com en altres països, en què un i l'altre dormen en habitacions diferents i es cullen quan es volen trobar. Potser també és una forma de descansar tots millors i de que puguem fer aquesta trobada d'alguna forma conscient, de dir, escolta, quedem.
Clar, és que hi ha com un peix que es mossega la cua, que és com hem de tenir temps en parella, però precisament moltes parelles que tenen fills el que menys tenen és temps, i llavors és un bucle que és molt difícil sortir-ne. Necessites tenir temps per poder solucionar el tema de que no tens temps.
És cert. La qüestió és prioritzar. Quan una relació de parella s'està veient dificultada fins al punt en què ens estem plantejant la nostra relació, és qüestió de prioritat. Puc treure-li una hora a la feina, puc treure-li una hora als meus fills a canvi de tenir aquest espai. Sabent que la relació sexual o de parella està veient-se repercutida negativament per aquestes causes i no som capaços de poder-li dedicar una horeta cada dues setmanes, la relació està destinada al fracàs. Per tant, és qüestió de prioritzar. A vegades li donem moltíssima importància i ens passem molts anys de la nostra vida estudiant, després molts anys dedicant-la a la feina, i la parella jo no la ficaria en un eslabó inferior. I molts cops no li dediquem el temps que es mereix. Encara que sigui enviar un missatge dient avui m'encantaria fer-te això o l'altre, segur que no tindrem temps, però que ho sàpigues, no? I que l'altre també t'ho faci saber, sentir-te desitjat i poder també enviar aquesta informació, no? De jo et desitjo, per mi són clau.
Montse Ixertes, sexòloga i terapeuta de parella, gràcies per aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Revolució Sexual, amb el suport de sexydream.es.
I avui a la Revolució Sexual us proposem dos llibres il·lustrats. Són de Mamen Jiménez, psicòloga, sexòloga i il·lustradora. El darrer publicat es titula 50 sombres de mami i l'anterior Amor con ojeras, cuando de dos pasamos a ser tres. Tots dos editats amb Bloomberg.
En aquests dos llibres, aquesta dibuixant i sexòloga andalusa, que també podeu seguir a Instagram com La Psicomami, explica de forma molt clara i il·lustrada alguns consells per revifar la flama a la parella quan hi ha criatures.
Per exemple, el consell 1, ordenar les feines de casa. Mamen Jiménez diu que repartir les tasques de la llar és la criptonita del desig.
Yo lo que suelo recomendar es que nos sentemos un día a la semana y organicemos la semana siguiente menú, compra, esas cosas que ya sabemos que son fijas toda la semana y lo que puede venir extra. ¿Y quién se va a encargar? ¿Por qué? Porque si eso está organizado, el ruido que estamos eliminando, es más fácil que nos sintamos eso equipo, y siendo equipo es más fácil que venga el deseo. Así que esta primera no es sexual, pero es necesaria.
Consell 2, donarnos espai. Y es que el foc necesita no ofegarse.
Aire, es darnos espacio, que es un pedazo de afrodisia, pero además bastante barato. Necesitamos tener espacio por separado, ratitos en los que, bueno, cada uno haga lo que le apetezca. Al fuego no hay nada que le venga mejor que eso, que aire para venirse arriba. Si lo encerramos, al final se extingue, ¿no? Necesitamos echarnos de menos, y más ahora que venimos del confinamiento y de esta intensidad, de estas 24 horas que parece Gran Hermano, que hemos vivido, ¿no? Necesitamos tener experiencias por separado para tener cosas que contarnos, para echarnos de menos, para cogernos con ganas.
Anem amb el consell 3, sexe oral, i la cosa no va ni de cunilingus ni de fel·lacions, sinó de parlar, de comunicar-se.
Necesitamos comunicarnos, necesitamos decirle al otro lo que nos gusta, lo que no nos gusta, porque damos por sentado que como conozco a mi pareja y llevamos X tiempo, yo ya sé lo que le gusta. Bueno, vamos a actualizar la base de datos, que es importante, y vamos a tenerlo claro, porque hay veces que, como no lo comunicamos, lo deducimos y no siempre acertamos. Entonces, un ejercicio que solemos proponer en consulta, que funciona muy bien, es hacer una tabla cada uno en un un papelito con tres columnas y las rellenamos por separado. En la primera columna ponemos lo que me gusta. En la segunda columna ponemos lo que yo creo que me podría gustar o cosas que me producen curiosidad. Hablamos de, evidentemente, actividades sexuales, ¿no? Y en la tercera lo que no, de ninguna forma. O sea, es no y solo no. Y entonces un día, pues en una cita mona, que tengamos tiempo, nos contamos el uno al otro lo que hemos puesto. En las cosas que coincidamos, estupendo, porque tenemos ya una lista común de cosas que podemos hacer. En las que no coincidamos, oye, pues a lo mejor que yo no me había planteado esto que te habías puesto, que te apetece probar, pues ya tenemos actividades y ejercicios.
Consell número 4, escalfar el forn, diu, sense que s'hi hagi de coure res. Els assalts inesperats al passadís poden fer venir moltes ganes.
No todo lo que se empieza lo tenemos que acabar, es decir, vamos a calentar el horno pero sin la intención de meter luego una pizza, ¿no? Sino por el propio mantenimiento. Darnos una cachetadita en el culo cuando nos cruzamos en el pasillo, un beso de estos que nos pone indomables, que es una palabra que me gusta mucho, pero que se queda solo en eso, en el beso. Esto es una forma, digamos, de mantener activo, de mantenernos despiertos a lo sexual con ganas, porque no hay nada más erótico, o sea, no hay nada que nos genere más ganas que habernos quedado con ganas, ¿no?
I l'últim consell, un tipus de llibres en què potser no havíeu pensat.
I el còmic eròtico, que jo crec que és el gran element a descobrir per moltes persones. És una forma de citar-nos, és visual, en el cas del còmic, però no és tan, o sea, no nos deja en una situació tan passiva com el porno, que és que estem recibiendo estímulo i punt. Tanto en la literatura como en el cómic, al final nosotros estamos construyendo. Vemos, pero además construimos, porque no es una imagen, no es un sonido ya explícito, sino eso, ahí hay dibujo. Y eso que construimos hace que sea más rico, y eso está muy rico.
Recordeu, Mamen Jiménez, la psicomami, ilustradora y sexóloga, que ha publicat aquests dos llibres, 50 sombras de mami y amor con ojeras, cuando de dos pasamos a ser tres.
I amb aquestes recomanacions us desitgem salut
i bon sexe.
RAC més 1 i SexyDream.es us han ofert La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb SexyDream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a SexyDream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores. Embolicada amb total discreció. Entra a SexyDream.es i fes volar la teva imaginació.